Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Nou capítol de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa. Carlos García Roldán, al servei de la trama, es troba en crida i cerca després que no hagi comparegut aquest divendres als jutjats per revisar les mesures cautelars fins a que la sentència sigui ferma. Les magistrades consideren que hi ha un considerable risc de fugida, tenint en compte que estan condemnat a 14 anys de presó per apropiar-se de més de 3 milions d'euros de 270 persones i també tenint en compte que ja va fugir a Colòmbia, on es va sotmetre a cirurgies estètiques per canviar la seva imatge i passar desapercebut. La defensa de García Roldán justifica, però, que simplement no ha trobat bitllet d'avió per comparèixer i que per això havia demanat moure la data. Per tant, tot i la condemna, encara s'esperen moviments pel que fa al cas, en el qual, recordem, també està condemnat el seu soci Miquel Pilato a 9 anys de presó. Titulars, avui és el dia de més activitat als aeroports de les Illes de les festes de Nadal. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Hi ha programades gairebé 500 operacions. La majoria són vols nacionals carregats d'estudiants i treballadors que tornen a les Illes a passar les festes en família.
Comença el procés de transformació del Port de Palma, que costarà 240 milions i s'allargarà fins al 2035.
L'objectiu és aconseguir una integració fluida entre el port i la ciutat i dur tota l'activitat industrial, també les drassanes al dic de l'Oest.
L'autoritat portuària estudia les possibilitats del Port de Palma i el d'Alcúdia per a l'arribada urgent de residus d'Eivissa.
L'APB analitza també com s'han d'empaquetar i quines infraestructures serien necessàries per garantir un transport segur.
Els promotors immobiliaris vinculats a PIMEM demanen al govern que baixi l'IVA dels materials de construcció al 5% per poder construir més barat.
L'argument és que s'ha de fer front als sobrecostos derivats de la insularitat. Els promotors demanen també mantenir la figura d'habitatge de preu limitat.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca s'acomiada del 2025 amb empat a 1 amb Mestalla davant del València. El gol de Samu Costa li va donar esperances al conjunt vermell de poder tancar l'any amb un valuós triomf. Però el davanter rival Hugo Duro va fulminar el Sony Vermell, que això sí, acabarà l'any fora de les places de descens.
Anem ara amb la previsió del temps. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui encetam el cap de setmana i ho fem amb un dissabte d'inestabilitat meteorològica. Esperam precipitacions. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat alguns avisos per ruixats que podrien superar els 25 litres per metre quadrat en una hora i localment venir acompanyat de tempesta. En general serà un dia molt gris i les precipitacions podrien afectar qualsevol punt de les illes. Tot això amb vent en conjunt de fluix, amb una situació marítima relativament tranquil·la. Podríem veure algunes àrees de maror, les costes exposades al vent de component est. I quant a la temperatura, avui davalla lleugerament en respecte de les d'ahir, tot i així, termòmetres que podrien oscil·lar entre els 16 i els 18 graus. Aquestes precipitacions d'avui podrien dir que obrin la porta a un canvi de tendència. Demà tindrem presència de vent del sud-oest que bufarà amb intensitat amb alguns cots moderats. Començarem el dia amb moltes estones de sol, però després ràpidament s'anirà tapant amb arribada de núvols progressiva des de les Pitiuses cap a la resta. De fet, la nit de diumenge cap a dilluns podrien tenir pluges generals i localment intenses. Tot això també iniciarà una davallada de les temperatures que tindrà continuïtat durant la pròxima setmana.
Gràcies, Tomàs. Són les 8 i 4 minuts. Luis Menéndez, el control tècnic. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'Audiència Provincial ha ordenat la crida i cerca i la detenció del servei de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie, perquè ingressi a la presó. Les magistrades han pres aquesta decisió després que García Roldán no hagi comparegut aquest divendres per revisar les mesures cautelars fins que la sentència sigui ferma. La defensa de García Roldán ha al·legat que el condemnat viu fora de l'illa i que no ha trobat bitllet d'avió per ser temps a la compareixença. Per aquest motiu, havia demanat que es fixés una nova data. La Fiscalia i les acusacions, però, han sol·licitat el seu arrest petició que l'audiència finalment ha tingut en compte atenent el risc de fugida del condemnat.
Va ser l'any 2019 quan Colòmbia va extraditar García Roldán a Espanya i havia fugit un any abans quan s'havia destapat la macroestafa de més de 3 milions d'euros a 230 afectats. A aquell país s'havia sotmès a operacions de cirurgia estètica per canviar la seva imatge i passar així desapercebut. El judici de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa ha acabat aquesta setmana amb condemnes contundents de 14 i mig anys de presó per al servei de la trama Carlos García Roldán i de 9 anys de presó pel seu soci Michele Pilato. El tribunal considera provat que tots dos crearen un pla per a una captació massiva de fons sense tenir intenció de complir els seus compromisos.
I Sant Josep celebrarà dilluns un ple extraordinari per revertir la declaració de runa dels apartaments d'on PP i concedir la llicència de rehabilitació. Això en base a un informe encarregat per l'Ajuntament que avala aquesta decisió. Després d'una reunió informativa, dilluns es durà a votació en un plenari extraordinari. Ens ho conta Ivon Araño.
Així ho comunicava l'alcalde Vicent Roig després de rebre d'urgència l'informe que diu que el bloc A dels apartaments desallotjats l'estiu 2020 i desembre 2021 no presenta un estat de runa imminent i que se'n pot fer una rehabilitació integral.
Se dice que es reparable el edificio y en el que jurídicamente se dice que si bien no se encuentra la licencia del edificio, tampoco se puede decir taxativamente que no exista esa licencia.
Una notícia rebuda amb molta alegria i emoció pels veïns afectats. Sílvia Hernández és la seva portaveu.
Que te digan, después de 5 años y medio, que tenías razón y que tu casa no se caiga, es muy fuerte, ¿sabes? Es David contra Goliat, David 1, Goliat 0. Ahora lo que espero es que todos los Goliats que han estado poniendo piedras en nuestro camino reciban su merecido.
I ara toca fer feina.
Naltros, dilluns, dia 22, hem convocat una assemblea de veïns, hem convidat el senyor Batle, Vicent Roig, ell vindrà i explicarà a tots els veïns tots els pormenors d'això. I després mos quedarà sa negociació tenint en compte els desitjos de tots els veïns.
L'Ajuntament vol que els veïns renunciïn als processos judicials oberts per tal d'agilitzar tot el procés de rehabilitació, que suposaria una despesa mitjana de 74.000 euros per cada propietari dels 50 apartaments.
Gràcies, Ivon. I finalment, el desnonament d'una de les famílies, d'una família prevista aquest divendres a Maó, s'ha posposat in extremis un mes. Els procuradors han acordat donar uns dies més de marge per raons humanitàries.
La nova data de llançament és ara del 16 de gener. El dia abans hauran d'haver entregat les claus de l'immoble on resideixen des de l'any 2013. Hi viu una ascensió amb la seva germana en cadira de rodes i el seu pare de 87 anys. Assegura que no troba cap habitatge assumible i que les solucions que li proposen tampoc són satisfactòries.
Dice, pero tenemos que ver si ha sacado las cosas. Digo, vamos a ver, ¿dónde las meto si no tengo sitio? ¿Dónde lo meto? ¿Dónde me voy? Sí, me dicen, te voy a ayudar con ayudarte unos meses, cógete algo caro, pero si no podré pagarlo, me voy a otro desahucio y a otro más. Anda, hombre.
Ja que parlant d'habitatge i dels problemes derivats, l'Associació de Promotors Immobiliaris de PIMEM, a Proviva, demana al govern que redueixi l'IVA dels materials de construcció al 5%, amb l'objectiu de fer front als sobrecostos derivats de la insularitat.
Segons a Proviva, aquesta rebaixa facilitaria que els promotors de les illes poguessin competir en igualtat de condicions amb promotors que fan la seva tasca a la península. Aquesta proposta l'ha fet arribar al govern després d'haver-se reunit amb el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo. Els promotors també demanen a l'executiu que mantingui la figura d'habitatge a preu limitat, que estableix un import màxim per a habitatges que, com a molt, tenen 90 metres quadrats de superfície. Ha estat la primera trobada de l'associació amb el govern des d'ençà que es va crear.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i nou minuts, avui serà el dia amb més vols a les Illes del Nadal, amb un total de gairebé 500 operacions. Uns moviments que mostren que ja han començat els viatges de tornada a casa per a les festes i per passar-les en família. És el cas de molts estudiants i treballadors que viuen a la península.
Normalment venc a Nadal i estiu, així que Sí, he cambiado mi ñora.
A Santander.
Con todos los abuelos, con madrina, con prima, con toda la familia.
El reencuentro de todos los años.
Però també arriben i parteixen molts vols procedents de Londres, amb destinació ja a París, Eindhoven, Amsterdam i Frankfurt.
Molts de passatgers que arriben cerquen un canvi d'aires o millor temperatura.
Som de Alemanya i és la primera Navidad sin mi padre porque se murió el año pasado y mi mamá quería hacer una cosa especial.
Venim pel clima perquè és molt càlid en comparació a Alemanya.
La Navidad siempre Mallorca, sí, con la familia.
Claro que sí, es súper importante poder compartirlo con nuestra familia, sí, sí, estoy muy feliz por venir.
Momentos que no podemos juntar toda la familia de fuera.
I per cert, Serveis Ferroviaris de Mallorca habilitarà trens nocturns per a les nits de Nadal i Cap d'Any i més serveis per al dia de Nadal, Sant Esteve i el 1 de gener.
Per a les dues nits més assenyalades de les festes, s'habiliten trens durant tota la matinada que faran els trajectes Palma-Sa Pobla i Palma-Manacor en tots dos sentits i efectuaran també aturades a totes les estacions intermèdies. D'altra banda, enguany s'introdueix una novetat important i és que el dia de Nadal es reforça el nombre de trens. Repeteix també la programació de convois que es van establir l'any passat per a dia 26 de desembre i el servei serà habitual des de dia festiu, en reforç des de primera hora de l'hora baixa fins a la finalització.
També l'EMT reforçarà el servei de nit de bus els dies 24 i 31 de desembre. Canviant de tema, les Illes Balears continuen liderant el rànquing estatal de violències masclistes. L'arxipèlag va registrar una mitjana de més de 25 denúncies al dia durant el tercer trimestre del 25. Parlem d'un total de 2.365 casos, que és un 3,3% més que el mateix període de l'any anterior.
La taxa de víctimes a les Balears és de 36 dones per cada 10.000, molt per sobre de les 20 de la mitjana estatal. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, entre juliol i el setembre, es varen dictar a les illes 322 sentències condemnatòries per violència masclista, un 7% més que l'any passat. Les condemnes representen un 95% del total de resolucions judicials per violències masclistes.
Unides Podem demana que es retiri el nom de l'expresident Adolfo Suárez de l'avinguda que du el seu nom a Palma després que una dona hagi denunciat presumptes agressions sexuals en els anys 80 quan la víctima era menor d'edat.
La coordinadora de Podem Illes Balears, Lucía Muñoz, ha volgut expressar el suport ferm de la formació a la denunciant i ha demanat que es retirin tots els homenatges i reconeixements públics dedicats a Alfonso Suárez, Adolfo, perdoneu. Podem ha volgut recordar que Espanya, com a signant del conveni d'Istanbul, té l'obligació de protegir les víctimes de violència sexual independentment de si presenten denúncia i ha reclamat que les autoritats actuïn amb celeritat per garantir la seva integritat.
I l'Ajuntament de Deià farà una auditoria interna i, en cas de demostrar mala praxi de qualsevol tècnic, demanarà responsabilitats. Aquesta decisió arriba després de descobrir irregularitats en les nòmines del seu exsecretari, que era personal interí, i errors en processos de contratació i de justificació de subvencions.
La primera conseqüència d'aquesta situació, assegura el Bala Joan Ripoll, implicarà que ara hagin de retornar doblers procedents de subvencions d'altres administracions. De moment, no saben quina quantitat n'hauran d'abonar, però sí que adverteixen que s'haurà de prioritzar la despesa i executar uns pressupostos ajustats en els propers anys.
Depenent de com exigeixin que he de tornar aquesta subvenció. Si poden tornar a poc a poc, tornem a poc, però no poden demanar cap subvenció més per arreglar res. Si ho tornem de cop, poden demanar, però afectarà en el pressupost. I veurem si molt dona abastament per tornar-lo amb un exercici pressupostari.
Aquesta situació es va destapar fa uns mesos quan una nova secretària municipal habilitada ocupà la plaça després d'anys de diversos interins en aquest càrrec.
Les irregularitats es remunten a l'any 2023, quan, com dèiem, hi havia un secretari interí. Amb aquest escenari, un dels principals desafiaments de l'Ajuntament ara és posar fi a la temporalitat del personal del consistori.
8 i 14 minuts. Després de la reforma integral del passeig marítim de Palma, l'autoritat portuària de les Balears comença ara el procés de transformació del port amb un projecte de reordenació que s'allargarà fins al 2035 i que té previst un pressupost de fins a 240 milions d'euros. L'objectiu és aconseguir una integració fluida entre el port i la ciutat i dur tota l'activitat industrial, també les drassanes, al dit de l'oest. L'APB i l'Ajuntament han presentat ja el projecte. Marta Puyalto.
El projecte inclou quatre grans eixos i abasta una superfície de 400.000 metres quadrats que s'ha consensuat amb més de 60 agents econòmics, socials i institucionals. Un pilar fonamental és la integració port-ciutat. Espais com els molls comercials, el moll vell i el contramoll es transformaran en zones obertes a la ciutadania amb àrees verdes, espais culturals i equipaments educatius com una escola municipal de vela i piragüisme i centres de formació professional i universitària. El segon eix és la reorganització del trànsit de mercaderies i de passatgers amb prop de 18 milions de tones de mercaderies i 7 milions de passatgers anuals. Aquestes operatives es concentraran principalment al dic de l'oest i al moll de Ponent. A més, es pretén reforçar la indústria nàutica, un sector que dona feina a unes 5.000 persones i que genera més de 1.000 milions d'euros anuals. El port també centralitzarà l'activitat de creuers al moll de Ponent. Finalment, el projecte inclou la reconstrucció del passeig de la Riba i el trasllat del far. El president de l'autoritat portuària, Javier Sanz, i el batlle de Palma, Jaime Martínez, han presentat el projecte.
Cuando hablamos de la transformación del puerto, estamos hablando de una transformación en mayúsculas, integral y profunda, que alcanza todo el espacio de punta a punta del arco portuario.
Creo que se demuestra esa visión estratégica de lo que debe ser esa conexión y esa apertura de la ciudad al puerto y del puerto y la integración del puerto a la ciudad, porque además, aparte de eso, es una gran oportunidad porque el puerto es uno de los grandes motores también de la ciudad.
El procés de licitació ja està en marxa i es preveu tenir l'avantprojecte definitiu abans de l'estiu de l'any que ve.
I l'autoritat portuària també estudia com facilitar el trasllat urgent dels residus d'Eivissa a Mallorca, com embarcar-los a la ciutat d'Eivissa i com desembarcar-los a Mallorca, perquè es preveuen les alternatives dels ports de Palma i també d'Alcúdia.
L'APB analitza diferents alternatives logístiques per transportar per via marítima el rebuig de l'illa Pitiusa fins a la incineradora de Sonreus. El director de l'autoritat portuària, Toni Ginart, ha explicat que es treballa amb totes les opcions obertes per determinar com s'haurien d'embarcar els residus al port d'Eivissa, com s'han d'empaquetar i quines infraestructures serien necessàries per garantir un transport segur i amb menor impacte possible.
Estamos barajando diferentes opciones, preocupados por cómo puede afectar ese transporte, con lo cual lo que estamos vigilando es que ese transporte tenga el menor impacto sobre los ciudadanos y sobre la ciudad de Palma, que será el punto de desembarque, y también estamos barajando si pudiera ser en Alcúdia, pero bueno, cómo, si nos preocupamos eso, cómo vendrá y de la manera que sea menos impactante para llevarlo a Sonreus.
La decisió final dependrà de criteris tècnics, ambientals i operatius, així com del vistiplau de totes les administracions públiques.
I el govern crearà IB Digital per centralitzar la tecnologia i la ciberseguretat de l'administració. El Consell de Govern ha aprovat la creació d'un nou organisme que assumirà totes les funcions tecnològiques de l'administració autonòmica i es convertirà en el motor de la transformació digital a les illes.
Segons ha explicat el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, IB Digital tindrà com a funció principal ordenar, coordinar i reforçar tots els recursos tecnològics de l'administració, tant humans com econòmics i també d'infraestructura. L'agència també s'encarregarà d'impulsar la digitalització administrativa i la simplificació de tràmits amb l'objectiu de millorar la relació de la ciutadania amb uns serveis públics més moderns, segurs i eficients.
És un dia històric perquè suposa un canvi estructural de primera magnitud. Unirà tot el talent tecnològic del govern de les Illes Balears per ser el motor de la immersió digital a les nostres illes.
El nou organisme, per cert, concentrarà prop de 500 professionals.
En clau de salut, el govern elaborarà una llei per prohibir la venda de vapejadors i begudes energètiques entre els menors de 18 anys.
Segons la Conselleria de Salut, la norma encara està en fase inicial, però l'objectiu és que ajudi a limitar el consum d'aquests productes que sovint es perceben com a inofensiu entre el jovent, quan en realitat impliquen riscos greus per a la salut. La consellera de Salut és Manuela García.
Que los vapers tengan la misma regulación estatal que tiene el tabaco, como mínimo, que se regule, porque ahora mismo se puede comprar en cualquier kiosco o en cualquier tienda de chuches. Y por otro lado, pues la regulación de las bebidas energéticas.
Fins que arribi aquesta llei, és important advertir dels riscos dels vapejadors i les begudes energètiques a la ciutadania, sobretot als menors.
Perquè vapejar pot causar pneumònies greus entre els joves.
De fet, és tan dolent o pitjor que fumar cigarretes convencionals, segons afirmen experts i científics. Pel que fa a les begudes energètiques, poden causar arrítmies malignes o infarts i també trastorns del son. Són només algunes de les conseqüències de dues pràctiques addictives que actualment estan normalitzades en la societat. En tot, la consellera de Salut remarca que encara queda molta feina per fer, ja que, per exemple, el consum de cannabis s'ha avançat fins als 14 anys.
El govern posa l'accent a anticipar-se i prevenir per evitar les addiccions entre infants i adolescents. Per això ha posat en marxa la campanya Molt Pres Podria Ser Massa Tard, a través de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació i de cartelleria en centres educatius.
Segons les dades del darrer estudi Estudes, que seran oficials al gener, el consum de diverses drogues que fan els menors d'entre 14 i 17 anys s'ha reduït el 2025. Sandra Fernández és la consellera de Famílies i Benestar Social.
El objetivo principal es explicar los riesgos reales asociados a este tipo de consumos y favorecer una reflexión y una sensibilización temprana antes de que las conductas se consoliden. Porque muchas veces, cuando se intenta reaccionar, el problema ya está demasiado avanzado.
Més en clau de salut, satisfacció entre els sindicats SATSE, Comissions Obreres, UGT, CESIF i SIC Saude amb la nova redacció de l'Estatut Marc que els ha presentat aquest divendres al Ministeri de Sanitat.
Dilluns tornaran a reunir-se per debatre sobre el model de retribucions que ha d'acompanyar la reclassificació professional imprescindible per a tancar l'acord. Les millores que s'han de pactar també són relatives a la jornada setmanal de 35 hores i la possibilitat d'accedir a les jubilacions parcial i anticipada.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Més coses. La plataforma 31 de desembre, que plega entitats sobiranistes, convoca la manifestació que es fa d'ençà del 1987 amb el lema La solució és l'autodeterminació. Amb aquesta marxa commemoren la conquesta de Mallorca del rei en Jaume i la seva entrada a Palma l'any 1229. Alhora, aprofiten per demanar al Consell que torni a instaurar el 31 de desembre la Diada de Mallorca, que la institució canvià a dia 12 de setembre l'any passat.
La marxa recorrerà el centre de Palma dimarts dia 30 i sortirà del Passeig d'Arborn a les 6 de l'hora baixa. La portaveu de la plataforma, Àngela Alemany, fa una crida a la participació i destaca que la festa de l'estendard és la celebració civil més antiga d'Europa.
Per tradició, per història i per adhesió popular a la Diada de Mallorca. Perquè el dia que commemoràvem l'entrada de Jaume I a Palma i, per tant, que recordàvem els nostres orígens com a poble, és a dir, d'on venim, també és un bon dia per recordar qui som.
La manifestació sobiranista cada any sol reunir unes 3.000 persones. A les seves reivindicacions ara s'afegeix la petició al Consell de Mallorca perquè retorni la diada a dia 31. La celebració tradicional de la festa de l'estendard de l'Ajuntament de Palma serà, com sempre, dia 31 de matí a la plaça de Cort. Els actes inclouen la interpretació del poema de la Coalcada de Pere Alcàntara Penya.
En aquest context, Memòria de Mallorca ha estat proposada com una de les 10 entitats que faran de vocals en el Consell de la Memòria Democràtica, que és un òrgan consultiu del govern per desenvolupar la llei estatal en aquesta matèria.
La incorporació suposa un reconeixement a la feina feta per aquest organisme, que defensarà tres línies d'actuació a Madrid: la recuperació dels indrets de memòria, la retirada dels símbols franquistes i, en darrera instància, l'impuls de la memòria en l'àmbit educatiu. Maria Antònia Oliver, responsable de Memòria Democràtica.
En temes d'educació és importantíssima la memòria, ho estem veient en els joves, no?, que s'estan decantant, que molts d'ells ignoren encara qui va ser en Franco, per exemple, per posar un exemple.
Oliver també ha destacat la importància de tenir bou al Consell Estatal per donar a conèixer les peculiaritats de les illes durant la dictadura.
I un apunt més abans d'anar amb la informació estatal internacional, la Campallengua 2026, el Festival del Jovent, que reclama que el català sigui present a tots els àmbits socials de les Illes Balears, serà els dies 11 i 12 d'abril a Manacor.
L'anunci l'han fet l'entitat Joves de Mallorca per la Llengua i l'Ajuntament de Manacor, que d'aquesta manera veuen que la celebració retorna a la capital del Llevant 14 anys després. La Campallengua aplega durant un cap de setmana una multitud de joves en una trobada reivindicativa i alhora festiva en aquesta edició i, segons ha avançat l'Ajuntament, el teixit associatiu de la ciutat i l'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor afegiran els seus esforços a la trobada.
Com és habitual, un gran concert, les actuacions del qual encara estan per determinar, és l'activitat més multitudinària de la Campallengua.
La iniciativa, però, també inclou tallers, xerrades i taules redones. Les darreres edicions havien estat a Felanitx i a Sa Pobla.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Vuit i 25, ara sí, en clau estatal, Extremadura afronta aquest diumenge unes eleccions autonòmiques marcades per un clima polític tens en el tram final de la campanya. Uns comicis cobren un cicle electoral amb projecció en la política estatal.
La polèmica s'ha centrat en la candidata del Partit Popular a la reelecció, Maria Guardiola, després de vincular un robatori en una oficina de Correus amb un suposat intent d'alterar la democràcia. La Guàrdia Civil descarta qualsevol afectació al dret de vot i confirma que els 124 electors implicats ja han pogut votar. Tot i això, Guardiola ha mantingut el discurs en una estratègia interpretada com una manera de mobilitzar el seu electorat amb el Partit Popular a prop de la majoria absoluta segons les enquestes. Així tot, la presidenta en funcions i candidata, Guardiola, insisteix en un suposat frau electoral que demostraria que la democràcia està en perill.
Que es muy grave. Me acusan de que he robado yo o he mandado a alguien a robar. ¿Esto qué es? Han robado votos en municipios de Extremadura. Y esto es inadmisible. Y esto lo tendríamos que denunciar todos, los políticos y los ciudadanos.
La candidata popular ha fet una campanya de perfil baix, mentre que el PSOE ha tancat en Pedro Sánchez per intentar frenar una possible davallada històrica. El PSOE, però, rebutja les crítiques del PP i lamenta que es qüestioni el sistema electoral. És Òscar López.
Es muy grave lo que está ocurriendo en nuestro país con un Partido Popular que es cada día más difícil de distinguir de Vox. No puede ser que un partido como el Partido Popular esté alimentando teorías de la conspiración.
Vox ha basat la seva campanya en la figura de Santiago Abascal i Unidas por Extremadura intenta captar el vot de l'esquerra desencantada. Més enllà de la confrontació política, l'ocupació continua sent la principal preocupació a Extremadura juntament amb la pèrdua de població i la situació de la sanitat pública, reptes claus pel futur govern.
I la cinquantena de migrants que havia aixecat un campament improvisat a Badalona l'ha desmuntat. Ho han fet davant la pressió policial i després d'haver estat desallotjats de l'antic institut B9 on vivien de manera precària fins fa 3 dies.
Tot i l'atenció puntual de serveis socials i d'algunes entitats com Badalona Acull, moltes de les persones afectades continuen sense alternativa habitacional i en situació de vulnerabilitat varen ser desallotjades prop de 400 persones. Al Batle, Xavier García Albiol va qualificar l'actuació com el desnonament més multitudinari fet fins ara a l'Estat. L'ONU, d'altra banda, ha condemnat aquest desallotjament per la manca de solucions.
En internacional, el Departament de Justícia dels Estats Units ha publicat centenars de milers de documents del cas Jeffrey Epstein, coincidint amb el termini legal que obliga el govern a fer pública tota la informació no classificada. Tot i això, el mateix departament reconeix que encara falten arxius que es difondran en les pròximes setmanes.
El cas Epstein, recordem, implica una extensa xarxa de tràfic sexual de menors i figures poderoses, continua tenint repercussions polítiques i judicials any després de la mort del magnat que es va suïcidar a la presó l'any 2019. Els documents, accessibles a través del portal web, inclouen materials de l'FBI, de la Fiscalia i registres judicials, bona part dels quals ja havien estat publicats anteriorment. Les autoritats admeten que la naturalesa delicada del cas obliga a revisar i censurar cada document per protegir les víctimes, fet que podria limitar la revelació de noves dades rellevants. La difusió dels arxius ha reobert la batalla política als Estats Units. Els demòcrates, d'una banda, acusen l'administració de Trump d'endarrerir la publicació completa, mentre que el cas comença a passar factura al president entre les seves pròpies bases. procés.
Darrer punt, la Unió Europea aposta pel pròxim 12 de gener com la millor data per celebrar a Paraguai la signatura de l'acord comercial amb el Mercosur, un acord que ahir es va posposar pels dubtes de darrera hora d'Itàlia i el rebuig de França, una opció que encara han de confirmar els quatre països del bloc llatinoamericà.
Fa 26 anys que s'intenta assolir aquest acord que permetria a Europa exportar més vehicles, maquinària, vins o begudes espirituoses a l'Amèrica Llatina i també importar carn, sucre, arròs o mel a la Unió.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Han tocat les 8:30, repassam ara els titulars més destacats. L'Audiència Provincial ha ordenat la crida i cerca de Carlos García Roldán, servei de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, condemnat a 14 anys de presó.
Les magistrades accepten la petició de la Fiscalia i de l'acusació per l'elevar risc de fugida tenint en compte la condemna i que ja va fugir a Colòmbia, on va canviar la seva imatge per passar desapercebut.
Sant Josep celebrarà dilluns un ple extraordinari per revertir la declaració de runa dels apartaments d'on Pepe.
I així es podrà concedir la llicència de rehabilitació que tècnicament és possible, com reclamaven els veïnats desallotjats fa ja 5 anys.
Avui és el dia de més activitat als aeroports de les Illes de les festes de Nadal.
Hi ha programades gairebé 500 operacions. La majoria són vols nacionals carregats d'estudiants i treballadors que tornen a les Illes a passar les festes en família.
Comença el procés de transformació del Port de Palma, que costarà 240 milions i s'allargarà fins al 2035.
L'objectiu és aconseguir una integració fluida entre el port i la ciutat i dur tota l'activitat industrial, també les drassanes, al dic de l'oest.
L'autoritat portuària estudia la possibilitat, les possibilitats del Port de Palma i el d'Alcúdia per a l'arribada urgent de residus d'Eivissa.
L'APB analitza també com s'han d'empaquetar i quines infraestructures serien necessàries per garantir un transport segur.
Els promotors immobiliaris vinculats a PIMEM demanen al govern que baixi l'IVA dels materials de construcció al 5% per, diuen, poder construir més barat.
L'argument és que s'ha de fer front als sobrecostos derivats de la insularitat. Els promotors demanen també mantenir la figura d'habitatge a preu limitat.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Fem ara també el repàs dels titulars principals a les portades dels diaris i començam avui per Menorca. El Menorca obri amb el titular més de 1.600 tones de roba acaben cada any a Milà per no reciclar-se. El diari destaca que gairebé el 80% dels residus tèxtils arriben barrejats amb el FEMS, cosa que accelera la saturació de l'abocador. També s'indica que els contenidors de Càritas poden rebre roba en mal estat.
La fotografia de portada és per una concentració a Maó. El titular diu 15 dies de pròrroga i explica que s'ha aturat durant dues setmanes el desnonament d'una família de Maó.
A les Pitius és el periòdico d'Ibiza. Formentera titula Formentera rep gairebé 4 milions del 7 que dona el govern central per atendre menors. El diari assenyala que l'illa rep gairebé la meitat dels fons estatals destinats a l'atenció de menors migrants.
A la fotografia de portada, imatge festiva amb el titular La creativitat nadalanca té premi a Can Misses, després que el Servei de Radiologia hagi guanyat el concurs de decoració nadalanca de l'àrea de Salut Pitiusa.
Per la seva banda, el diari d'Ibiza destaca un pla de xoc per reduir la generació de FEMS a Eivissa amb l'acord del Consell i els 5 ajuntaments per impulsar mesures que augmentin el reciclatge.
La imatge de portada és per una protesta mèdica amb el recordatori dels efectes de la vaga de facultatius.
Pel que fa a Mallorca, ho explicàvem a l'inici d'aquest informatiu, el servei de Lujo Casa en cerca i captura després de no presentar-se al tribunal. És el titular de portada del diari Última Hora, que també explica que l'audiència ha dictat ordre de detenció després que Carlos García Roldán no comparegués a la citació judicial.
A la fotografia de portada, imatge esportiva amb el titular, el Mallorca es queda mitges després de l'empat a Mestalla en el darrer partit de l'any.
El diari de Mallorca coincideix en el tema principal i titula l'estafador de Lujo Casa no compareix si s'activa l'ordre de cerca i captura. El diari recorda la condemna de 14 anys i 9 mesos de presó.
La fotografia de portada és també pel futbol amb el titular el Mallorca resisteix en referència a l'empat contra el València.
I fora de les illes, els diaris d'àmbit estatal diuen, per exemple, La Vanguardia, que obre en política internacional, titula La Unió Europea recorre el deute comú per ajudar Ucraïna després de l'acord per avalar un préstec de 90.000 milions d'euros. La imatge principal és per Vladimir Putin.
El Mundo titula Europa exhibeix la seva desunió en naufragar el seu pla per a Ucraïna, destaca la incapacitat dels líders europeus per desbloquejar l'ús dels actius russos.
I acabam amb El País, en línia amb aquest tema, que posa el focus en la crisi europea i les tensions polítiques al voltant del suport a Ucraïna i les investigacions judicials que sacsegen la política estatal.
Escoltau l'informatiu matí. El teatre principal d'Inca arriba Los Yugoslavos, la nova obra de Juan Mayorga. Una història sobre l'amor, la tristesa i el poder de les paraules ambientada en un bar del Madrid dels anys 60. Amb un repartiment excepcional, Javier Gutiérrez, Luis Bermejo i Alba Planas. 27 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre que emociona i interpel·la. Entrades a teatreprincipalinca.com.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
Com s'ha estimat, com estimam i per què continuem estimant. Història de l'amor, d'Agrupación Señor Serrano, arriba al Teatre Principal d'Inca. Una sola actriu, imatges en directe i una mirada íntima i col·lectiva sobre l'amor al llarg del temps. Diumenge 21 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre, vídeo i emoció en estat pur. Entrades ja a la banda al web del teatre.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. En Ràdio Mallorca va tancar ahir el 2025 amb empat a Mestalla davant el València. El marcador 1-1 té un regust que el dia agradals per un Mallorca que va mostrar una vegada més dues cares. La del primer temps, notable, ambiciós i jugant millor que el seu rival. De fet, es va avançar el marcador al minut 23 amb un bon xut dins l'àrea de Samu Costa. Després va comparèixer la versió discreta, minvada i poc ambiciosa d'un Real Mallorca que va veure com Hugo Duro, a boca de canó, va posar les definitives taules en el marcador. I gràcies, ja que una cabotada de Lucas Beltrán no va suposar el 2-1 gràcies a una magistral intervenció de Leo Román amb una aturada al més pur estil handball. Al final, empat a 1, resulta que deixa les coses igual per un Mallorca que li treu 3 punts de diferència, un balanç que pot acabar el 2025 en descens. Tot el contrari que l'equip de Jagoba Arrasate. El que sentim.
La valoració és que ha habido 3 partidos para mí claramente, ¿no? Un inicio donde hemos estado muy bien, donde nos hemos adelantado. Un final del primer tiempo, un inicio del segundo donde el Valencia nos ha superado y nos ha empatado y nos ha podido hacer el segundo y creo que con el cambio de sistema el partido se ha igualado y ahí estaba para los dos equipos y bueno, punto trabajado para nosotros y después de la victoria del Elche pues lo tenemos que dar por bueno. El campo estaba cuesta abajo para ellos y creo que con el cambio de sistema hemos estado mejor y ahí otra vez el partido se ha igualado, pero es verdad que en esos momentos del 30-60 más o menos nos han hundido, nos han sacado centros y así es difícil.
Un punt al sumat i que resata el dona per bo.
Dirán que han tenido un palo la que ha sacado Leo y nosotros decimos que el fuera de juego de Samu es por muy poco, el tiro de Mateo también, no sé. Tenemos la sensación de que hemos hecho un trabajo muy grande, digo, un esfuerzo muy grande, con momentos mejores y peores, y cuando tienes un esfuerzo así y tienes el premio del punto, pues lo das por bueno.
Per cert, referem a l'adeu de Dani Rodríguez, que ja és oficial, ho va anunciar ahir a través de la seva xarxa social i a través del mitjà oficial del club. El de Berriatua va reconèixer que amb aquesta marxa tots perden.
No, bueno, creo que con esta situación lo tengo clarísimo que hemos perdido todos. Todos hemos perdido, aquí no hay ganadores. Y bueno, no, porque creo que ha entrenado muy bien, el espacio que le hemos dado lo ha aprovechado y a partir de ahí desearle lo mejor, no más allá de esa acción en concreto que tuvo. Son 7 años y medio aquí, ha sido un jugador importantísimo para el Mallorca, ha hecho historia. El año pasado, sin ir más lejos, hizo una muy buena temporada y en eso le estoy agradecido y le deseo lo mejor.
I recordar que el Real Mallorca tanca el 2025 fora del descens, en clara millora de lloc i resultats, i oferint una versió global molt diferent a la de l'inici de competició. Yago Barrasate.
Sí, eso es un poco el rayo de esperanza, un poco de luz que tenemos, ¿no? Que son creo que 4 jornadas sumando y el equipo estando mejor o peor está siendo competitivo. En casa creo que estamos haciendo las cosas bien, fuera de casa en Oviedo y hoy hemos empatado, aunque tenemos que mejorar todavía y bueno, pues bueno, eso me da cierta esperanza sabiendo que todavía hay que mejorar.
Les paraules de Yago Barrasate de la 17a jornada primera, per avui estan programats un total de 4 partits, a les 2 Oviedo-Celta. A les 4 i 4, Llevant Real Societat. A les 6 i mitja, Osasuna a l'Alavés. I a les 9 de vespre, Real Madrid-Sevilla. Pel que fa a la primera federació, l'U d'Eivissa vol retrobar-se amb la victòria. Els blau i salts visiten demà a les 12 l'estadi Santo Domingo per jugar davant un irregular Corcón, que és 12 i que suma un punt més, que són 20, que els eivissans. Miguel Álvarez, tècnic de l'UD, li dona importància al fet d'acabar el 2025 amb bones sensacions en forma de victòria.
Tan importante es el partido, pues muy importante como todos, porque es más eminente, porque yo no sé los demás, pero yo cuando me voy de descanso navideño con mi familia y si voy perdiendo no soy buena compañía y me gustaría ser buena compañía, ¿verdad? Entonces, claro que lo hemos preparado bien, como siempre. Vamos a ver si tenemos la fortuna de que sale todo y te acompañan también las circunstancias, que muchas veces son, pero sobre todo lo que te tiene que acompañar, que tú compitas bien. Si tú compites bien, te acerca a ganar, claro.
Un Miguel Álvarez que va per la I molt clar i que va enviar missatges, càrregues d'autèntica profunditat, com el que ara escoltaran.
A mí me gustaría que los jugadores tuvieran más paciencia, porque a veces cuando no los pones parece que, como dicen ellos, los modernos están afumados y a veces no los quieres poner y son tan poco inteligentes que no lo entienden. Sí, yo intento sacarle partido a la plantilla, lo que es una realidad, que de momento no hemos sacado rendimiento. Porque hay jugadores que con el viento a favor son muy potentes y con el viento no tan a favor no se ven tan potentes. No es lo mismo un jugador que juega en una entidad que juega en otra.
El destinatari té nom i llinatges, es tracta del capital conjunt blau i cel, Àlex Gallar. Baixem una categoria. Avui es juguen 2 partits corresponents a la 16a jornada del grup tercer de la segona federació. A la 5 tenim un Poblense Terrassa. Els mallorquins defensen el seu lideratge davant d'un Terrassa que diumenge passat va derrotar a l'Atlètic Balears. Òscar Troya és el tècnic de l'equip líder d'aquest grup tercer de segona federació.
Contento de tot l'any i y bueno, vamos a ver si lo materializamos también el partido de mañana ante un rival muy bueno, una de las mejores plantillas del grupo y que bueno, que esperemos que cerremos la temporada o este ejercicio 2025, pues oye, con una victoria, con los 3 puntos en casa i con ese sumatorio de 31 que llevaríamos.
I a les 6 a la plana juga l'Andratx Barbastro, un triomf de Sandrit Xols davant un rival directe. Allunyaria els blaus de les places de Detxes. I per demà recordem que juga la resta de partits. Atlètic Balears, Barça Atlètic, Espanyol B, Porreres i Societat Esportiva Eivissa, Atlètic Lleida. El Club Esportiu Manacol, líder del grup 11 de Tercera Federació, vol tancar el 2025 amb la primera plaça, la butxaca. Els de Miguel Aguado han estat durant 10 jornades els autèntics reis de la competició. No el tindran gens fàcil. Juguen a les 3:30 al camp del Formentera, horari atípic, desplaçament llarg i rival sempre incòmode al seu estadi. De la resta de partits d'aquesta 15a jornada, cal recordar que abans d'aquest Formentera, Manacor et juga a les 12:30 al Platja de Calvià Mercadal. A les 2, l'Inter Eivissa Cardassà. També es juga a les 4 l'Alcudi Felanits, a 4:30 Santanyí Portmany i Son Cladera Penya Esportiva, a les 5 Mallorca B, Binissalem, i a les 5:30 Collerense Roland Molina. Raúl Garrido, tècnic de la Penya Esportiva, a bon segur que estarà pendent del que faci el Manacor i el filial mallorquinista per retallar diferències de cara a la lluita per la primera posició.
Es entrenador en San Carlos un dia en la setmana para un poco pues estar en las medidas en las que nos vamos a encontrar el partido de mañana y bueno, pues que todo sea un poco más cercano o lo más parecido posible a lo que nos vamos a encontrar y bueno, con muchas ganas, los jugadores todos con la energía que vienen mostrando habitualmente y con ese deseo de acabar el año bien y con una victoria que no, lo que te digo, pues que nos permita seguir soñando.
En bàsquet, pel que fa a la Lliga Challenge, 13a jornada, avui l'Azul Marino rep a les 7:30 al Palau d'Esport de Son Mos, al Melilla, amb la intenció de sumar, per què no, el 13è triomf consecutiu en 13 jornades, pulveritzant d'aquesta forma tots els registres a la Lliga Challenge. Aquest és l'objectiu del cim mallorquí, però abans hauran de guanyar el Melilla. Sentim a la base catalana del conjunt de l'Azul Marino, Marina Avinyó.
Amb moltíssimes ganes, perquè és doncs l'últim partit abans del parón una mica del Nadal, i és un partit important contra un rival que ve amb molta força i que està a la part alta de la classificació, o sigui que amb moltes ganes.
A segona federació, 12a jornada, avui es juga a les 7:30 Clat Sant Antoni Salou. I a la primera federació, per demà diumenge, tenim tots els nostres representants que juguen la 13a jornada. A les 12, anant per ordre d'horaris, tenim el Cantàbria Fiwi Palma. Sentim a l'entrenador del Fiwi, Pablo Cano.
Pero a nivel mental creo que estamos muy fortalecidos, más allá del último resultado, porque nosotros nos concentramos en lo que pasa dentro de la pista. Y lo que pasa dentro de la pista, obviamente que hay muchísimo para mejorar, pero también hemos mejorado mucho y los jugadores se sienten cómodos de jugar dentro del sistema. Entonces, estamos bien, tranquilos y sabiendo que ahora lo que importa es lo que hagamos el siguiente partido.
A las 6 de juga al Melilla, este a Menorca, al pabelló Javier Imbroda Melilla. Javier Zamora creu que el seu equip, l'este Menorca, pot fer més del que fins ara ha demostrado sobre la pista.
Hemos tenido opciones de ganar en 9 de los 11 partidos y estoy convencido que las victorias van a llegar, que el equipo y el trabajo que hacen lo merece y también nuestra afición.
Y también la mateixa hora que l'Estia juga el Palmer Bàsquet, que es 16 a la clasificación y rep la visita del segon clasificat, Obradoidor, que es el mateix. El cas penúltim en la competició de la primera federació, que és el Palmer Bàsquet, rep el segon classificat, però per la part de dalt. Lucas Victoriano, tècnic del conjunt palmesà, creu, per què no, en la sorpresa.
Creo que los chicos le están poniendo mucha ilusión, muchas ganas en los entrenamientos, pero no lo estamos trasladando a los partidos, y bueno, una de los objetivos del próximo partido es poder trasladar lo que hacemos en el entrenamiento, poder empezar a jugar como equipo, a jugar juntos y ver si Obrador en algún momento nos da una oportunidad de ir a pelear el partido, estar preparado para agarrar esa oportunidad y dar la sorpresa.
Pel que fa al futbol sala, tenim 13a jornada per avui. Pel que fa a la segona divisió, amb el Gas i Fred Atlètic, que rep a les 5:15 la visita a l'Enterrios. A la segona divisió femenina tenim dos partits en la jornada d'avui. A les 12, Segosala, de Segòvia, Sant Pablo d'Eivissa. I a les 7, l'Atlètic Mercadal rep la visita del Gaitero Ròdiles. En handbol, a divisió de plata, 15a jornada. Per avui tenim un menú interessant, ja que a les 5:15 el Transmapi Handball Club Eivissa rep la visita de l'Enterrios Auto. És el darrer partit del 2025 pels eivissencs, i Eugenio Tilbes espera un triomf que deixi el seu equip entre els millors de la categoria.
Creo que es un equipo muy, muy competitivo. Destacar que tienen mucho gol, laterales con mucho gol, como Kawe Martins, como Jacob, como Nacho Moya, centrales muy verticales a los espacios y acompañados con un gran pivote como Javi García. Está acompañado también de a nivel defensivo, con Portela destacado como especialista defensivo, con un bloque muy duro, muy intenso, y con dos buenos, muy buenos porteros, con Poli y con Villamarín. Le ha faltado ese punto de suerte, esperemos que siga sin tenerlo con nosotros en casa.
I pel que fa a la primera nacional grup C, 13a jornada, avui a les 6, l'Aracina Handbol Mallorca rep la visita del conjunt valencià del Mislata. En voli tenir la Lliga Iberdrola, 12a jornada per avui. La Barca de Menorca rep la visita de la Malsa Gran Canari. I a la Superliga masculina tenim, com no, el Connecta Balear Manacó, que rep a les 6 al poliesportiu Miquel Àngel Nadal, el Tarragona, el conjunt català, intentant lluitar per un nou triomf a la competició. Amb aquest apunt de voleu deixar. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. I detrás ràdio. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Vetres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 52 minuts, seguim a l'informatiu matí. Parlem ara de Nadal, que és també parlar de loteria. La sort està a punt de repartir-se i ningú no vol quedar sense dècims per si de cas. La venda dels dècims de la grossa de Nadal s'ha disparat aquesta setmana a les administracions de loteria de les Illes i s'ha notat especialment a Menorca. Gemma Carrasco.
A Menorca, la sort sembla que té adreça fixa. L'administració de la plaça d'Espins de Ciutadella encadena 3 anys imparables repartint premis importants al sorteig de Nadal, entre ells la grossa el 2023. Des de llavors, les vendes s'han disparat, i no només això, fins i tot els confien la tria del dècim. Ho explica Josep Martí, propietari de Loteria Ciutadella.
Hi ha hagut molt de casos que brindàvem el nombre que va ser el gordo i no el van voler perquè era un poc lleig. Ara ens diuen que no, és qui li donem i que triem la sort nosaltres.
D'altres arriben amb el nombre pensat i tampoc l'han triat a l'examen.
El dia 14 nació mi nieto y por la fecha de nacimiento de él, pues lo pedí a números 14.
I he triat varios nombres. Un és la data de naixement meu, que per sort sí que el tenien.
Sigui el número que sigui, aquí tots els dècims es freguen pel nas d'un petit Buda de la sort.
Buda més quinat és anar a rescat, ja. Passa-lo.
A l'administració de la IO, en canvi, reparteixen fortuna a través de la seva mascota, el guixonet de la sort, Magda García, gerent de loteries a la IO.
Mal nom del poble, de tots, som guixons, i vam pensar, bueno, doncs el guixonet de la sort.
N'hi ha que juguen de manera anecdòtica i, en canvi, n'hi ha d'altres que compren i compren i no perden mai l'esperança.
És que m'ho està aquí, sol ser il·lusió sempre.
Mal de menys en sol demà me mori, però jo trauré.
Els dècims acabats en 5, 7, 13 o 25, que en honor a l'any que estem a punt de tancar, ja fa dies que s'han esgotat.
8 associacions solidàries han rebut aliments i productes de primera necessitat que ha recollit la Fundació Acima de Palma entre totes les empreses associades. Quilos i quilos de solidaritat que arribaran aquest Nadal a moltes famílies.
Acima fa 13 anys que organitza aquesta recollida per a moltes associacions. Suposa poder despatxar aliments durant mesos als seus usuaris. Els voluntaris carreguen els aliments a les furgonetes per fer-los arribar a usuaris de tota Mallorca. Francisco Morell Martorell és el president d'Acima, Caterina Aguiló de Mallorca Sense Fam i Catalina Serra de la Fundació Patronat Obre.
I se'n van les furgonetes carregades de productes i d'aliments per poder passar aquestes bones festes, sobretot a persones necessitades, que realment per aquestes festes és molt important que tinguin aquesta ajuda solidària.
És una labor sensacional, extraordinari veure totes les ONGs aquí que han pensat en nosaltres.
Són 50 famílies que tenim cada setmana i clar, i això és un reforç important perquè si ningú mos dona res no podem arribar. I per tant, amb això, per almenys ens tindrem per 6 mesos, quasi.
I ja que parlant d'aquestes festes, el mercadet nadalenc d'aires nòrdics instal·lat a la Feixina, a Palma, ha encès la curiositat dels ciutadans. Hi ha artesania, gastronomia típica alemanya i també una pista de gel. Estarà obert fins l'11 de gener i és una iniciativa que va sorgir, recorda molt, de la patronal del petit i mitjà comerç.
Alguns dels productes més sol·licitats són les salsitxes i vi calent amb canyella, típics de les festes de Nadal de Centre Europa. Les paradetes, però, també ofereixen productes locals. Són molts els veïnats que s'han passat.
Tenemos vino caliente, vino normal, cava, chocolate.
Fenomenal, porque los mercados en Europa están muy bien, en sitios que hace más frío.
Bueno, los niños están tirando ahora sobre hiel y, bueno, felicidad, miraremos, están mirando.
Sí, muy especiado, muy bueno, calentito, entra bien.
Más que todo el chocolate, los churros, vino caliente.
I uns darrers apunts abans d'anar a la cultura. L'aigua de Sa Pobla torna a ser potable i apta per al consum humà després dels controls i seguiments que se n'han fet. Després de mesos en què no ha estat recomanable consumir l'aigua del Grifó, la Conselleria de Salut i el Servei Municipal d'Aigües han confirmat que la qualitat de l'aigua s'ha estabilitzat i compleix els estàndards exigits.
Aquesta millora és fruit de diverses actuacions duites a terme a la planta municipal d'Osmosi que s'han desenvolupat de manera continuada durant tot aquest període. Entre aquestes actuacions s'ha revisat el funcionament general de la planta, s'ha ajustat i comprovat els sistemes de control i també s'han substituït components deteriorats i s'han fet les adaptacions necessàries perquè tot el procés de potabilització torni a funcionar amb normalitat.
I els veïns de Palma han convocat una cassolada dilluns que ve a les 10 del matí per denunciar la tala dels 17 vellaombres de la plaça de Llorenç Villalonga.
Recordem que Cort els va talar aquest dijous perquè asseguren que estaven en mal estat. Els informes tècnics del Servei Municipal de Parcs i Jardins confirmaren que eren un problema per a la seguretat ciutadana, però els veïns asseguren que no han pogut accedir a aquests informes. La decisió, a més, va comptar amb l'aval del jutjat de Palma, que va retirar la mesura cautelar arran d'un recurs presentats per Amics de la Terra.
No he volgut mai avorrir-vos. La veritat no és per a cantar. Però perdoneu-me, avui us porto el més cert que sé que hi ha.
Per celebrar el solstici d'hivern, el dia més curt de l'any, el Baluard Museu i la Societat Balear de Matemàtiques han organitzat un espectacle únic de llum i color. Just Fa una estona s'ha intentat observar des de les terrasses del museu l'efecte lumínic que s'origina a la Seu de Mallorca.
Una vegada visionat aquest fenomen, ha començat la conferència La bellesa del que és senzill, l'art que neix d'una recta i un compàs, a càrrec del professor de matemàtiques Julio Rodríguez Taboada. L'objectiu és clar, explorar com els objectes matemàtics més simples poden ser la base de creacions artístiques sorprenents i d'una profunda bellesa.
Escolteu una història de com es perd la gent per uns aplaudiments. Es juguen la salut, es venen les mares i un és coronat i un és destrossat i un desapareix en el combat. Però molts han vist de tot, passant la vida en sales buides i embalats de mala mort. I tots tenen una història. N'hi ha que esclaten joves.